dia sopars que et canvien la vida. A l'Alexandra García Tabernero, un sopar familiar no sabem si li va canviar la vida, que és dir molt, però sí que li va trastocar. L'Alexandra és fiscal a l'Audiència Provincial de Barcelona i professora de Dret Penal a la Universitat de Barcelona. És una dona que ha dedicat la seva vida a la justícia. Però en un sopar familiar va descobrir, per casualitat, que un familiar seu llunyà estava empresonat per crims contra la humanitat i, a més, sense judici. L'Alexandra, que ha treballat a l'Acord Penal Internacional i al Tribunal Penal Internacional per l'antiga Iugoslàvia, no va poder mirar cap a una altra banda, va marxar a Buenos Aires buscant respostes i, fruit d'aquell viatge, publica Carta al Coronel. Avui passa per les dones i els dies.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Així és com sona aquest Amor d'ultramar de Maria Jaume, que comencem el disc amb ella. Difícil començar amb aquesta alegria que ens deixa el nou disc de la Maria Jaume, que és un cant a l'amor, però potser també podem girar-ho, i aquesta història que us explicarem avui, la història de l'Alexandra García Tabernero, també és, jo crec que és una història d'amor, de reparar el passat d'una família a la que sí que s'estima, però ens ho haurà de dir ella i nosaltres sentir-la. Benvinguts, benvingudes a Les dones i els dies. Alexandra García Tabernero, com estàs?
Molt bé, Montse.
Bé, contenta amb aquesta història que la tens aquí escrita en un llibre, però que per tu m'imagino que has passat per moltes fases.
Sí, ha estat un terratrèmol, contenta en el sentit que d'alguna manera sento que he pogut tancar un capítol, que portava massa temps obert, massa temps de silenci.
Dèiem que és una història d'amor, jo ho vull llegir així, perquè jo crec que és com una manera de reparar la teva família. Jo no sé com ho vas sentir, això. Ho sents una mica així o com ha anat?
Sé que per algunes persones ha tingut, sens dubte, un efecte de reparació. Més aviat a l'altra banda de l'Atlàntic, a l'Argentina. El que sí ha estat és una forma atípica de justícia a molts nivells. Ha estat una forma de sobreposar-me a uns silencis que a dia d'avui encara no acabo d'entendre, però sí que ha estat una forma de justícia i, en última instància, de memòria democràtica.
I això, quan estudiaves dret, m'imagino que ni ho podies imaginar.
No, per descomptat.
Doncs, d'on neix la teva llavor pel dret, per la justícia? Perquè és molt conegut que Alexandra García Tabernero va treure una boníssima nota a selectivitat, que s'explica sempre que era una tia molt llesta i que podia haver fet, jo que sé, enginyeria aeronàutica, però no, ella va voler dedicar-se al dret. Llavors, la pulsió, la llavor de l'Alexandra García Tabernero, on surt?
Doncs a casa no, perquè no tenia cap familiar jurista. Surt a l'escola, a l'institut, el primer cop que a classe d'història ens parlen sobre els judicis de Nuremberg. A mi em fascina la idea que països es posessin d'acord per perseure i jutjar els dolents, no? O els més dolents del planeta, com ho entenia en aquell moment. I va ser a partir d'aquí, vaig perseguir aquesta vocació i la vaig anar perfilant.
És curiós que aquest llibre Carta al Coronel, quan comences a saber tota aquesta història, que com dèiem, tu ets catalana, no ets argentina, però de cop i volta en un dinar familiar descobreixes que tenies una connexió amb l'Argentina de Videla, de la qual no t'havien parlat mai, i que hi havia aquest oncle llunyà que doncs, era un militar d'aquesta època. M'imagino que en aquell moment els judicis de Nuremberg de l'escola et venen al cap, o com va això?
Sí, en aquell moment tot comença a tenir massa sentit, no? Massa coincidència i estiro del fil.
Escolta, qui era Reinaldo Tabernero? Qui és aquest senyor?
El meu tiet, llunyà, i coronel de l'exèrcit argentí, sotscap de la policia de la província de Buenos Aires durant tot l'any 1977, segon any de la dictadura de Videla i, per tant, poder de les juntes militars al país, un any en el qual previ al Mundial del 78, van desaparèixer moltíssimes persones, van ser torturades, moltíssimes persones es van apropiar molts nadons, i ell era el número 2 de la policia de la província de Buenos Aires.
I com s'escapa això en un dinar, en sopar, que ja no recordo, he dit dinar i sopar, ho he canviat 3 vegades, que era dinar o sopar?
La primera notícia va ser un dinar. S'escapa perquè a mi em pregunten què ha estat fet a Londres. Jo havia estat allà uns mesos com a part d'uns estudis de postgrau, i jo explico, per abundar en aquestes coincidències, que he decidit escriure una mena de tesina sobre la detenció de Pinochet. Les dictadures d'Amèrica Llatina, la immunitat dels caps d'estat, les tortures... I es despenja un familiar i em diu: ostres, doncs precisament tu tens família a l'Argentina, i un dels tiets va acabar tenint problemes d'aquests. Problemes d'aquests, va dir. Problemes d'aquests amb la justícia. I jo em quedo. Ningú em confirma absolutament res. Pregunto i sembla ser que no... Que sembla que ha estat una confusió, pràcticament. I ho acabo arraconant.
Silenci.
Durant 12 anys.
12 anys?
Sí, sí.
O sigui que tu aquest llibre l'escrius el 2005... el 2025, perdona... I però això fa 12 anys que ho saps? Que et batalla per dins o què?
Em batalla des del 2013.
Mare meva.
Però no és fins al 2025, al gener, que tinc la confirmació que efectivament un tiet va ser militar i va tenir problemes amb la justícia, i que existeix aquest vincle de parentiu, que això també ho vaig confirmar, però el 2025. Fa poc.
O sigui, t'has dedicat a fer de Sherlock Holmes durant tot aquest temps.
Sí, una mica sí.
Fiscal... pel matí, Sherlock Holmes per la tarda. Com
sí,
has portat tot això?
Sherlock Holmes i per dins una mica fiscal, no? Perquè ja, d'alguna forma crec que no m'he aconseguit separar mai d'aquest ofici, perquè no deixa de ser una cerca i un intent de fer justícia encara de forma inconscient, no?
I conscient.
I conscient, no?
Doncs, escolta, ara ens ho explicarà Alexandra García Tabernero, amb aquest llibre que tenim aquí damunt la taula, editat per La Campana, Carta al Coronel. Déu-n'hi-do la seva història. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona desaparecer en el aire, los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los que están en la calle pueden desaparecer. Tots desapareixen en aquesta cançó de Dinosaurios de Charly García, que també explica, de fet, ell va tindre problemes i tot per aquesta cançó, per la denúncia, ja que representava, doncs, dels crims que dèiem ara, dels crims de Videla. El llibre, per això, La Carta al Coronel, podria ser una queixa. Tu ets fiscal, fins i tot podria ser un plet, un judici, una denúncia, però has volgut fer una carta. Com explicaries per què una carta?
Primer perquè ell mor a portes del seu judici, per tant mai li arriba una condemna oficial. Ell mor innocent, tècnicament. Això és el primer que ens ensenyen a la facultat de dret. Quan algú és acusat, és investigat, no pot ser considerat responsable fins que no hi ha una sentència després d'un procés públic que el condemna. Aquest és el primer motiu, per ser curosos i per ser rigorosos. No podia fer un judici a una persona que no va arribar a poder defensar-se en un judici. Però, sobretot, li escric una carta perquè necessito recrear la conversa, el diàleg que a mi m'hagués agradat tenir amb ell, que jo pràcticament hagués necessitat. És una cosa impossible.
M'imagino moltes nits pensant en aquell judici que li haguessis fet, és a dir, les preguntes que li haguessis fet en un judici.
Oi? Exacte, i la carta, el format carta, em permet reflectir-les i presentar-les de forma directa, confrontar-lo amb els indicis que jo vaig trobar a l'Argentina, que generaven una ombra pel que fa a la seva figura i la seva possible responsabilitat.
Perquè al principi no estava clar. Tenies dades, tenies peces, una mica allò desgavellades,
sí.
I vas anar a l'Argentina. Quantes vegades hi vas anar?
Dues vegades. La primera per investigar, la segona per un tema personal, familiar, vinculat amb ell, però...
I què trobes? Què trobes quan vas a l'Argentina?
La primera vegada vaig voler documentar-me, vaig anar als arxius de memòria, vaig obtenir la documentació pública. Jo, quan pujo a l'avió a Barcelona, l'únic que sé que tinc pel cert és que és coronel de l'exèrcit, que va ser-ho, que va ser responsable policial, un dels màxims durant la dictadura, i que som parents, que és el meu tiet llunyà, que tenim el mateix cognom, la mateixa sang. Quan arribo a l'Argentina, esbrino quines referències va haver-hi en els judicis per la veritat, en judicis que es van fer per crims de lesa humanitat a l'Argentina, què van dir alguns testimonis d'altres procediments sobre ell. Trobo referències concretes a la seva persona i a la seva possible participació.
Com ho vius tot això? Perquè a nivell personal és molt dur. És a dir, no hi tens res a veure amb aquesta persona, encara que teniu compartiu sang, encara que el fiscal del cas va dir que us assemblàveu físicament, que això ho trobo bastant paradoxal i suposo que va fer especial mal, però...
Molt de neguit. Jo cada referència que trobava amb ell, ja fos directa, per descomptat, com també indirecta. Recordo una visita a la comissaria cinquena de La Plata, que és un dels principals centres clandestins de detenció del país i pel qual se'l va investigar, se'l va processar per les detencions, les tortures sistemàtiques que hi havia. Se'ns va explicar que una detinguda de 17 anys va donar llum lligada en aquell centre de detenció, i que els policies li van prendre el nadó perquè el coronel volia conèixer aquell nadó, va acabar entregat a una família, la detinguda encara consta com a desapareguda. Jo vaig preguntar si es va arribar a saber mai qui havia estat el coronel. Era província de Buenos Aires, l'any 77. Podia haver estat ell, podia no haver-ho estat. I a mi aquest dubte em va martiritzar, o sigui, em va destrossar, em va impactar moltíssim la sola idea de que potser va ser ell aquest coronel.
¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas, ¿dónde más vas a ir? Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas...
Canción de Alicia... En el País, que també va d'aquestes històries que passaven en aquesta Argentina de l'any 76. Jo sempre em pregunto com és que no en parlem més d'això, com és que no posem el focus, perquè és un país en el que ara mateix tenim molta relació. Hi ha un munt de persones argentines vivint aquí i és un tema del que no es parla gaire, trobo que no se'n parla. A vegades a les obres de la Victoria Spumberg en sentim reminiscències, però se n'ha parlat poc realment.
És un país germà i aquest mes tenim l'ocasió perfecta per parlar-ne perquè és el 50 aniversari del cop d'estat militar que va donar pas a les juntes de Videla l'any 76.
A nivell personal m'imagino que duríssim tot això que ens explicaves, el dubte de si va ser el teu tiet aquest que en algun moment doncs va fer aquest gest tan dur que ens estaves explicant ara, però com ha rebut el llibre la teva família? Perquè tinc entès que alguns et van dir que no t'agradaria el que trobaries, oi? O sigui, no és que t'amenacessin, però sí que no ho van posar fàcil d'entrada.
Sí, a la meva família suposo que com a moltes famílies hi ha pluralitat i hi ha hagut reaccions de diversa mena. Jo em quedo amb les que han estat positives en el sentit d'interpretar aquest llibre com una reparació, no només col·lectiva per un país, sinó també intrafamiliar que pel que es veu feia falta.
Quan tu viatges a l'Argentina buscant respostes, expliques, per exemple, el cas d'una entrevista amb una dona que va patir tortures, com dèiem, al 76, tu li preguntes a ella si algú li ha demanat mai disculpes, i ella et respon que només una persona, que diu que és el fiscal que li va prendre declaració quan va denunciar els fets més de 30 anys després, no en el seu moment. M'imagino que també t'ha servit escriure aquest llibre i tot el que has viscut amb aquesta història, t'ha servit per reflexionar sobre la teva feina com a fiscal, oi?
Sí, per descomptat, és el que deia. Jo escric aquesta carta com a neboda perquè penso que és el més interessant obrir-me a nivell sentimental, a nivell dels conflictes, l'ambivalència que jo he tingut permanentment al llarg del viatge i en el procés d'escriure el llibre. Però porto una fiscal dins i no la puc treure. Aleshores, hi ha moments en els quals em surt la toga i jo en aquesta víctima no vaig poder evitar preguntar-li per què li havia servit en el seu procés de resiliència, de recuperació, què podem fer, perquè a mi em preocupa permanentment, què podem fer els poders públics, el poder judicial, el Ministeri Públic, per ajudar les víctimes, perquè es cometen delictes realment greus i aquestes persones queden trastocades de per vida. I un sol gest, com el que va descriure aquesta persona, d'unes disculpes d'un fiscal 30 anys després, quan ella es va veure amb cor de denunciar, ja va tenir un efecte terapèutic. No podem passar per alt la importància i l'efecte de tots i cadascun dels gestos que podem tenir. I tenim aquesta responsabilitat. A mi m'interpel·la com a ciutadana, però m'interpel·la com a persona que ocupa un càrrec públic.
I del teu relat també es desprèn el teu interès per com tractar les víctimes. Això és importantíssim.
És important.
No? Com ens referim a elles, com hi parlem...
És que elles són el centre del procediment. O sigui, nosaltres treballem per intentar redreçar aquest mal, per intentar compensar, com els dic sempre, abans d'entrar a judici o quan venen a denunciar uns fets, tant de bo pogués esborrar el que t'han fet, no puc fer-ho. El que puc prometre és un esforç perquè hi hagi una conseqüència, perquè et sentis reparada i escoltada. Ja només sentint-se escoltades, és increïble el poder que això pot tenir en una persona. Una d'elles em deia és que ja després del judici, d'haver explicat el que em va passar en una sala de judicis, ja vaig començar a dormir millor. Abans de ni tan sols obtenir una condemna. No fa falta anar tan lluny, potser. Si podem, millor. Però ja el sol fet que el poder públic l'escolti és molt significatiu, ja, és molt reparador.
Perquè més jo crec que si aquí no n'estem parlant, si estem mirant cap a una altra banda moltes vegades, allà també ho han viscut a les seves pròpies carns, com l'Estat... com aquest terrorisme d'Estat, que és un dels temes principals d'aquest llibre, també les ha deixat amb els ulls tancats, no? No ha volgut escoltar la seva veu.
Clar, és que és una pregunta que és molt important i l'hem de fer a les víctimes que han patit delictes que no han estat jutjats i respecte dels quals no s'ha establert un relat oficial, no s'ha fet una investigació exhaustiva de la veritat, com va ser a l'Argentina. Què en pensen? Si se senten compensades d'alguna forma, si se senten escoltades, si troben que és suficient el que ha fet l'Estat o no és suficient. A mi m'ha fet reflexionar molt, perquè a mi les víctimes allà em preguntaven com és que al teu país no hi ha hagut judicis.
De fet, en aquest viatge també vas conèixer la presidenta de l'associació Àvies de la Plaza de Mayo, la Estela de Carlotto, una dona ja de 94 anys, mestra, directora d'escola, una lluitadora... I una de les coses que més et va impactar, justament, és que té un discurs d'amor. Té un discurs sempre positiu i gens venjatiu i gens buscant sang.
Això és el que em va colpir més. Jo anava amb moltíssima por a trobar-me amb l'Estela perquè jo li anava a explicar qui era, quin parentiu em lligava a l'Argentina i què estava escrivint. La seva filla va ser detinguda i va ser assassinada en l'època en la qual el meu tiet comandava la policia a Buenos Aires i l'Estela em va rebre amb amor, donant-me ànims perquè escrivís. Em va dir una frase que recordaré sempre. Tranquil·la, que cadascú carregui el pes de la seva consciència. I no vull venjança. Només vull trobar els nens, els nadons, que falten per trobar i per localitzar. Calcula que són 300, que avui en dia deuen tenir 50 anys, ja, que van ser donats a famílies diferents a la biològica.
Com han pogut refer la vida aquestes dones? O creus que és una ferida que no se'n va mai?
La ferida no se'n va mai perquè la vida que ha estat esquinçada no tornarà mai. La ferida no se'n va, però sí que el que he trobat en aquestes persones, a les abueles de la Plaza de Mayo, a la pròpia Estela, als nadons que han estat recuperats i restituïts i que han pogut refer la seva identitat, tots em deien que han trobat un sentit reparador en el fet d'ajudar a trobar la resta, en el fet d'ajudar en casos similars als quals ells han patit. I això és maco, perquè que siguin ells mateixos els que s'ajudin...
I que parlin de comunitat, que parlin de comunitat en aquest sentit, quan sembla que els trames són, podríem dir, molt individuals, de cada persona.
Exacte.
Estan pensant en una idea de reparació comú.
A l'Argentina això ho tenen claríssim, Montse. Quan van recuperar la democràcia, ells van debatre aquesta qüestió, si les apropiacions de nadons eren una ofensa contra el nadó en particular que era apropiat o contra tot el país. I van arribar a la conclusió que era una ofensa contra tota la col·lectivitat, contra tota l'Argentina. No pot existir una apropiació sistemàtica de nadons. Ens estan trencant tot el concepte social. I, per tant, hi havia la necessitat de protegir això per damunt de la voluntat de les persones en concret implicades, perquè també es posava a l'altre cantó de la balança el dret de les àvies que buscaven els seus nets a trobar-los.
Quantes coses en aquest llibre de la Carta al Coronel d'Alexandra García Tabernero, aquí parlant de les dones i els dies. Falten 4 minuts per 9:45 de la nit.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. las doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando.
Mira, això de seguir cantando és el que fa una mica l'Estela de Carlotto, aquesta dona que és forta, com moltes de les dones que apareixen en aquest llibre, que està ple de dones fortes, quan en realitat és la carta al coronel, que és el teu oncle, no? El teu oncle, aquest Reinaldo Tabernero, va morir pres el 2007 i no se'l va arribar a jutjar mai. Clar, com a fiscal, suposo que t'han passat mil vegades pel cap què li hauries dit, què li hauries demanat, què li hauries preguntat. Encara hi ha dubte dins teu? O encara vols que hi hagi un dubte dins teu? Perquè, clar, aquí sí que la part de la sang i la part del fiscal, a vegades, aquí... Vaja, que si això fos un judici, t'haguessin fet fora.
No tinguis cap dubte. Fora de la sala.
Exacte, fora de la sala. Tu no podies estar en aquest judici.
Cap credibilitat.
Cap credibilitat.
Ni com a fiscal ni com a neboda, crec.
Exacte. Però clar, m'imagino que ja has batallat amb això, que t'has preguntat sí. Què li preguntaries, què li diries.
I hi ha una part d'aquesta incertesa.
I també si t'has fet reflexionar sobre tu mateixa. Quina part de mi tinc d'aquest senyor?
Sí, i això ho arrossegaré sempre. Hi ha una incertesa, com que no es va acabar de determinar exactament què va fer i què no va fer, això m'acompanyarà sempre. I el lligam m'acompanyarà sempre. El que m'ha permès aquesta carta és tancar el capítol en el sentit de dir has arribat fins on es podia, has anat a l'Argentina, has conegut la gent de l'època que va viure l'època, has anat als arxius, tens tota la documentació pública que hi ha, no es pot fer més. Amb això has d'aprendre i a conviure. I penso que el llibre m'ha ajudat.
I ell, per exemple, va tenir dona, fills, alguna família?
No hi ha sabem. Família.
Hi ha família. I has pogut parlar?
No només hi he pogut parlar, sinó que, paradoxalment, he tornat d'aquest viatge amb la família ampliada.
Sí?
Sí.
O sigui, que aquest llibre ha portat coses bones. Veiem un cartel coronel 2 o no?
No ho descarto. No sé si el coronel, però hi ha més familiars candidats, eh?
Però suposo que això sí que és molt emotiu.
Sí, és molt emotiu, perquè jo vaig anar a informar-me i vaig tornar amb tiets, amb cosins, tots vinculats per sang al coronel.
I com ho viuen ells? Com han viscut tot això? Suposo que cadascú té una pel·lícula diferent, sí. Però...
Sí, hi ha reaccions diferents, però jo de debò que em quedo amb les que em transmeten que veuen un valor reparador en aquesta carta i amb els argentins exiliats que viuen a Barcelona, que van haver de venir en els anys 70, perquè els hi començaven a desaparèixer els germans, que m'escriuen ara i em diuen, ostres, té un sentit per nosaltres.
I això t'anava a preguntar, t'està escrivint molta gent?
Sí, moltíssima. Està removent, està, com dirien a l'Argentina, he liat un quilombo, amb això. O sigui, sí. Un bon quilombo, sí.
Un bon quilombo, i imagina't que potser algun dia reps alguna informació més que fa que aquest llibre es pugui ampliar o es pugui explicar alguna cosa més. També és interessant, no?, que el llegeixi molta gent aquest llibre, que està editat en català i també en castellà.
Sí, aquesta carta
és la
punta de l'iceberg, ja us ho puc dir. O sigui, aquí a sota hi ha tota una dinàmica familiar important.
Nace una flor todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz. Como de pan, gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador.
Parlant amb Alexandra García Tabernero d'aquest Carta al Coronel, que és aquest llibre, ha entrat en el món de la novel·la directa, però per explicar una història tan personal com aquesta, la de descobrir que el seu oncle llunyà havia format part dels crims contra la humanitat en aquesta època de Videla. Però clar, ella fa de fiscal i ella treballa a l'Audiència Provincial de Barcelona i té moltes altres tasques cada dia, i m'imagino que les està interrompent una mica aquests dies amb tot això del llibre. Però vaja, segons dades del 2025, sembla que la majoria de fiscals sou dones. Què passa? Tenim set de justícia o què?
Som majoria absoluta i la tendència es manté amb les noves promocions.
Per què creus que passa això? Perquè s'ha d'estudiar molt o què?
No ho sé.
I som molt treballadores i molt llestes o què?
No ho sé, però el Poder Judicial, la meva promoció, em penso que érem un 70-80% dones, eh? Jo fa ja 7 anys que vaig entrar.
Però costa més a vegades quan arribem a dalt, no? Quan arribem al Tribunal Suprem, Constitucionals i tot això, aquí sí que hi ha més senyors encara.
Sí, només fa falta veure la fotografia de l'apertura de l'any judicial.
O sigui, que aquesta part encara l'hem d'agafar.
Però ho farem.
Li falta perspectiva feminista, tu creus, al món de la justícia?
Falta, com ja vaig dir fa 3 anys, amb un cas d'un violador serial, d'un agressor sexual serial que em va tocar portar a judici.
Expliquem que recordem una mica que és aquella història del fals repartidor que actuava en plena pandèmia als portals de Barcelona i que va ser condemnat per 4 atacs sexuals a noies. És a dir, ell feia veure que era un rider d'aquests que porten menjar a casa i en realitat era el que era un assetjador sexual.
Efectivament. Aquest cas ens va permetre introduir per primer cop a l'Estat una prova d'expert pericial d'anàlisi de la conducta criminal, de perfilació, que es diu, no?, de la conducta criminal. I aquest cas, a mi particularment, com a fiscal, em va permetre veure que faltava definitivament especialització en violència sexual. La policia ho té, però jo vaig veure que la fiscalia també ho necessitava i estic especialment contenta que recentment s'hagi recollit el testimoni i s'estiguin fent passes a Barcelona per efectivament generar...
Perquè hi ha uns tribunals que es dediquen a això, a la violència sexual contra les dones?
No, això encara no existeix. Hi ha hagut una reforma recent que ha creat seccions de violència sobre la dona i seccions de violència contra la infància i l'adolescència.
Què és el que perseguiríeu?
Però pròpiament sexual, no. Aleshores, sí que s'estan creant grups a Barcelona. Això és bo, és bo. Jo ho deia fa 3 anys en ocasió d'aquest cas, que el fenomen de la violència sexual que afecta majoritàriament a dones requereix una especialització per part de tots els professionals, no només dels policies, que intervenim. I estem caminant en la bona direcció. Podem fixar-nos en Argentina, que ja ho té, i seguir en aquesta tasca perquè és un delicte diferent de la resta. Les víctimes ho viuen d'una forma...
Explica'ns per què és un delicte diferent. Tu dius, has dit alguna vegada que un delinqüent sexual és un mal que sempre es presenta com a gratuït. Però què vols dir amb això?
Amb això vull dir que un homicidi pot arribar a estar justificat. Tenim la legítima defensa. Es pot arribar a matar algú i que la llei ho consideri justificat. Ara bé, les agressions sexuals sempre trobo que és una maldat molt gratuïta i molt conscient. No he tingut cap cas que se'ns hagi dit no, és que la persona no sabia què es feia. Sempre saben el que es fan. I molts reincideixen. I això em preocupa especialment. Em preocupa com a fiscal i em preocupa com a ciutadà.
I les penes no són gaire altes, a més.
Clar, el que ens trobem és que hi ha sortides de presó i que hi ha una reincidència important. I a mi això em sembla preocupant. En aquest cas m'ho va posar de manifest i penso que és molt il·lustratiu de la necessitat i del fenomen de l'agressió sexual serial.
I també que el sistema judicial ha d'evitar totes aquestes dones que tornen i tornen i tornen a anar a judici i que, per tant, acaben sent revictimitzades.
Això ja ens ho marca des del 2015 l'Estatut de la Víctima. És una llei que es va fer i que ens està dient a totes les autoritats que intervenin, sisplau, eviteu en la mesura del possible exposar a les víctimes a situacions revictimitzadores. Tenim una directiva europea des de l'any 2012 dient-nos que els edificis judicials han de comptar amb una sala d'espera per a les víctimes perquè no s'hagin de trobar els agressors.
Perquè el que veieu moltes vegades és que s'estan esperant, com aquell que diu, es troben a l'agressor mentre estan esperant per entrar. És a dir, no estem donant les garanties que donaríem en altres casos, per exemple, quan hi ha abusos a nens o d'altres persones.
Això no hauria de passar. Això ho marca una directiva europea de l'any 2012 i ho marca l'Estatut de la Víctima, que és una llei del 2015. Ens hem d'esforçar perquè això no passi, perquè la justícia no només és el que passa dins la sala en el moment de declarar davant del tribunal la víctima. La justícia és també el que passa fora, a portes del tribunal.
Sí, el que passa abans i el que comença en una comissaria o tot el que viurà la dona després, si li fem seguiment, si no li fem seguiment... Que important.
Clar, jo ho dic, jo, quan faig classe als policies, jo els dic sempre, cada any, a cada promoció, cada frase que dirigiu a un ciutadà té un potencial d'impacte, tant en sentit positiu com negatiu. si no tracteu bé el ciutadà, i per vosaltres no, potser no té importància una frase, aquella persona que només tractarà amb un policia un cop al llarg de la seva vida, ho recordarà sempre. I si a més és una víctima d'un delicte violent, li quedarà per sempre clavat. No ho feu mai. Uniforme, toga, és responsabilitat. Som servidors públics, ens paguen amb impostos.
Servidors públics, nosaltres al teu servei, Alexandra García Tabernero, aquesta carta al coronel, moltíssimes gràcies, molta sort amb aquest projecte.
Gràcies a vosaltres.
I a veure què passarà, perquè això em sembla que, com dius tu, has muntat el quilombo i ja veiem aquí el capítol 2 d'aquest llibre o pel·lícula. Jo aposto per la pel·lícula. Tot va començar en un sopar. Netflix. Alexandra, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
Merci, una abraçada.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Yo jamás me suponía que un buen día mi persona actuaría y triunfaría en la bella Barcelona. Ya la gente me conoce y en la Rambla de las Flores a mi paso gritan voces.
¡Es la Ribera! ¡Es la Ribera!
Y es que era mi destino ser la bomba del molino. Yo soy la bomba, la bomba.
És la bomba, què us he de dir? És la bomba. Era la nostra completista de temporades enrere i ara torna per presentar-nos el seu últim espectacle, Bomba Bac, que aquest cap de setmana podreu veure a Argentona, concretament, i Lloret de Mar.
Sí.
Per cert, Glòria Ribera, bona nit.
Bona nit,
com
Montse.
Com estàs?
Molt bé.
Vens molt ben acompanyada.
Molt
ben acompanyada de la Clara Maños, que és direcció escènica d'aquest Bomba Bac. Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
T'hem de felicitar, perquè d'alguna manera tu aquest cap de setmana has tocat Gongolla.
Ui, sí. Sí,
o no?
Sí.
Perquè tu has fet de... Vaja, com ho dic? De coach de...
Jo dic directora d'actors, perquè
directora
això de coach
d'actors.
És una paraula tan
rara.
No,
és molt lleig. Directora d'actors...
Directora d'actors.
De Cirat.
Sí.
La pel·lícula aquí, sis Goyes. Com aneu per la vida?
Bueno, bé, diguéssim que bé. Sí. Estem contents, sí. És molt bonic perquè els Goyes són molt... Tots els que s'han guanyat són per l'equip, i això és molt bonic. Perquè són el departament d'art, no? El departament de so... com els currantes de la pel·lícula, i això és molt maco.
Home, és que molta feina, si vau veure Cirat, perquè és una pel·lícula, vaja, que és una, jo crec que és una feina d'aquelles d'equip, eh? Ho són molt, les pel·lícules en general, però aquesta crec que se'ls hauria de posar un pis. Però ja ho parlarem en una altra estona. Us dic una cosa, heu sentit, no? A veure, torna a posar la música, perquè és una meravella, això de Bomba.
Yo jamás me suponía que un buen día mi persona...
És Glòria Ribera, si no l'heu vist mai en espectacle, ja tardeu, és una meravella. I si voleu veure-la, tenim entrades, amiga meva, per
sí.
Lloret de Mar i Argentona. Argentona divendres 6 de març i Lloret de Mar pel dissabte 7 de març. Per tothom que truqueu al 93-201-7474. Heu de ser molt ràpids, per això, perquè se'ns acaben.
Exacte.
Ens les prenen de les mans.
Potser per tothom tampoc,
no,
però
no.
Sortegem entrades dobles.
Sí. Però clar, tu digues que vas
truqueu,
per tothom.
Truqueu.
Argentona i Lloret de Mar. Vaja, expliquem una mica de què va Bomba Bac. De què va Bomba Bac?
Bomba Bac és una altra feina de molt equip.
De molt equip. I com us heu trobat vosaltres? Tu vas veure Cirat i vas dir, me l'enduc. això serà... Això deixarà...
Una mica abans.
Va ser una
vam
mica,
coincidir
sí?
Estudiant a l'Institut del Teatre,
mm-hmm,
amb la Clara. Ella feia text, jo musical, però la Clara s'ha especialitzat moltíssim en direcció. En va dirigir una lectura dramatitzada al Nacional...
L'any passat al TNC, sí.
I va ser... Clara, vine cap aquí. Necessito tu ajuda per Bomba Bac.
Clar, perquè tu ets la cantant, la copletista, la que té aquesta veu meravellosa, que estàs una mica fònica avui, no, tu?
Bueno,
cap de setmana hem fet una mica de festa,
no.
Però la cosa és que el teu darrer espectacle va ser Parner, que allà parlaves dels quartos,
sí,
i que et van veure, era una meravella, i ara presentes aquest Bomba Bac que parla de guerres, violències, inflació des d'una Europa en declivi. Mm. Ens sona molt a la realitat, trobo.
Sí, resulta que, ups, vaig trobar molts couplets que anaven de guerres, d'atacs, d'explotar... I d'aquells moments convulsos que eren aquells anys 20, que vaja, quina casualitat, com s'assemblen els nostres.
I totes les cançons les has agafades de... O sigui, és a dir, són algunes versions o algunes són teves, que hi ha una barreja...
En aquest cas hi ha una mica de tot, perquè n'hi ha una que mai m'havia atrevit. Jo quan tenia, bueno, 10 anys enrere, no? Diguéssim, cap allà el 2015-2016, feia de cantautora, i vaig fer una cançó que es deia Princeses, que la vaig fer per la història de la iaia.
Vols que la sentim?
Sisplau.
Dispara el fusell, i aquí no hi ve.
Aquesta és la llavoreta de Bomba Va, o què?
Una mica sí.
Veure,
és el moment, Montse, de posar-me tendre, que a mi em costa. Ho podrà corroborar la Clara, a vegades.
Sí, li costa.
I vaig escriure aquesta cançó perquè, clar, parlar molt de guerres i d'actualitat i del que veiem a totes les pantalles, però jo tenia un moment que la iaia m'havia recordat moltíssim, de que, perquè ella... Eres del 21, per tant, ja va viure la guerra amb molta consciència i m'explicava coses molt fortes amb els morts. I vaig haver de fer això. I, clar, havia d'aparèixer. En algun moment la iaia apareixia i la iaia anava de la mà per Bomba Va amb aquesta cançó.
Clar, en l'espectacle cantes cançons clau de la història del couplet, Els focs artificials de Pilar Alonso, Bomba Va de Rosita Rodrigo,
sí,
que deien per revisitar temes com la guerra, la festa, la identitat... Tu has fet una tria de couplets i llavors ha vingut ella i t'ha dit plora aquí una mica, o com ha anat això? Com ha sigut aquesta unió de pubilles, de cuixa forta?
Explica.
La Glòria havia escollit unes cançons que eren meravelloses totes i jo el que vaig fer una mica és, escoltant-la, veure una mica quin ordre podien tenir, doncs perquè més enllà de ser un concert i que fos una cançó darrere l'altra sobre la guerra, tingués un sentit dramatúrgic. Aleshores, diríem que tot plegat comença amb una oda a Europa claríssimament satírica, no? Com un apunteu-vos aquesta Europa meravellosa, tots en sortirem guanyant, i arriba un moment d'aquesta gran farsa en què la Glòria, que en aquest cas, en aquest espectacle, a més de fer de copletista, fa claríssimament d'actriu, perquè té un personatge que passa per diferents moments interpretatius, doncs se n'afarta.
Sí, hi ha festa, crítica social,
sí,
de tot.
Sí, farta i diu prou, s'han d'agafar les armes.
De veritat?
Sí, és un crit a les armes. Montse, ens apareix una guitarra que és una metralleta. Bueno, però potser
també. Hi ha aquella història tan famosa de que les guitarres poden matar feixistes.
Doncs és una guitarra metralleta que em va arribar de l'altra punta del món.
Va per aquí la cosa, sí.
Sí?
Sí. Sí, però fem una volta, no hi arribem tan ràpid aquí, no? Crec que lo interessant és passar per diferents cançons que proposen de diferents maneres a afrontar els conflictes armats i la ràbia que fa que en el món hi hagin ara mateix tants conflictes armats en els quals no sabem molt bé quin paper hi hem de jugar, no? Llavors hi ha diferents cançons que proposen afrontar-ho de diferents maneres i no és molt spoiler dir com que acabem amb aquesta cosa de la guitarra també és una arma, no?
La guitarra és una arma, com això que he dit jo del Woody Guthrie, que ho he hagut de buscar perquè no me recordava ara del nom del senyor, però vaja, que les guitarres que maten feixistes no està mal per començar a fer una guerra. Us he d'explicar una cosa.
Digues.
Posem-hi música.
Jo te l'encendré, el tio, tio fresco. Jo te l'encendré, el tio de paper. Tu me l'encendràs, el tio, tio fresco.
Ja hem donat totes les entrades d'Argentona, però pim-pam, eh? D'Argentona i la Lloret de Mar, totes regalades. Escolta, tenim oients guapos, simpàtics, sexis.
Que
com
bé
es
que
diu, com es diu tota aquesta gent que li ha donat entrades? Nil Via, ara m'ho escriurà en aquest xat que tenim misteriós.
Quina sort que tenen.
És que és maco. Escolta, el couplet també pot ser una arma política, a part de les guitarres matant feixistes, o què?
I tant si ho és. Per això aquestes coupletistes anaven tant de la mà dels comunistes, dels sindicalistes i dels polítics d'aquells moments. Jo també aniria, però bueno, la nostra política igual és més de pagueta, com tu, dic el show.
Tu has dit que el couplet és un gènere gamberro, compromès, juganer, pensat perquè la gent rigui i alguns s'enfadin. Tens detectat qui són els que s'enfaden? És a dir, això passa en els teus espectacles o què? Ai, aquí...
Se m'enfada gent.
Què dius?
Se m'ha enfadat gent... A mi m'ha marxat gent per Espanyes. Aquí no m'ha marxat gent, o no ho he vist.
Per les Espanyes?
Sí.
Però per què?
En Parner va passar, va marxar.
No els agraden els diners?
Clar, pensa que catalana, però tocant el couplet, però republicana, clarament oberta, de matem el rei.
Clar,
toca un gènere.
Vas, però... molt forta, vas molt forta. Per cert, s'han endut entrades el Quique, el Jordi i la Maria.
Dos.
Sapigueu, informadíssims. Són macos, aquesta gent. Com dèiem, aquesta narrativa que li vas buscar tu, Clara Maños, no era del desert de Cirat, però governar una acoplatista té la seva dificultat.
Té la seva dificultat, claríssimament. Sí, sí, no t'ho negaré. No t'ho negaré, però per sort, la Glòria, a més de tenir l'ànima acoplatista, també té l'ànima actriu, que, i això crec que és un supervalor, perquè, com deia abans, en aquest cas ella va més enllà de l'actitud acoplatista aquesta de anem a fer-ho des de la ironia i des d'aquest lloc on l'acoplatista queda una mica com arrecerada davant d'aquesta ironia, no? Perquè l'acoplatista s'ironitza ella mateixa abans que la ironitzin, no? Abans que l'ataquin.
És com una mica... És el paper de la vedet, també, que no sé si et sents còmoda amb aquesta vedet acoplatista, perquè hi ha alguna cosa de...
Sí.
Que estic dient les veritats, però te les estic... vaja, ric al mateix temps,
sí,
oi?
Sí, sempre rient per sota, però la Clara realment és que m'ha trobat moments en què em poso a parlar sincerament.
Clar, aquest era el repte, trobar també la vulnerabilitat, perquè sento que no es pot parlar de la guerra sempre des de la ironia, no? Que també està bé buscar el lloc honest des d'on ens enrabiem i aleshores des d'on podem activar des d'aquesta ràbia profunda, perquè crec que això també és el que, més enllà del riure, que el riure ja sabem que és una forma d'unir-nos a tots i a totes, no? I dir, vinga, si riem juntes, també agafem les armes juntes una mica, no? Uh-huh. Però també fer-ho des de la ràbia honesta que sentim i des de l'emoció, per què no, i des d'aquest lloc més de debilitat, no? I veure en la Glòria, que crec que en els seus dos altres espectacles ella estava molt parapetada en un lloc de «Ea, aquí estic jo», veure-la honesta i vulnerable, doncs és preciós, també.
Honesta i vulnerable. No m'ho puc creure, Glòria Rivera, amics meus.
Se dice que muy pronto, si Dios no media, tendremos las mujeres que ir a la guerra. Yo como medida de precaución ya estoy organizando mi batallón. Batallón de modistillas, de lo más reque bonito y lo más...
A veure, això és una versió, però aquest és un couplet molt, molt antic. Explica'ns la història que hi ha darrere, perquè la vas explicar fa temps aquí al programa, però vull que me l'expliquis ara en directe.
És que és antiquíssim, Montse, és del 1919. Aquesta cançó.
Batallón de modistillas. Què feien aquestes senyores? Et punxaven amb el punxó?
Exacte.
Punxant per a la panxa, no?
Clar,
com
va
això? Com va això?
Clavar les agulles.
Qui era aquesta senyora? Qui va fer aquesta cançó?
La cantava la Gollita. Mm-hmm. Jo no sé si era modistilla o mai va tocar cap tipus de fil, però aquesta cançó, o sigui, realment té una lletra que, bueno, la gent de casa que se la posi sencera a les plataformes, perquè no l'hem tocat gens i és molt bèstia, com diu, mira, si no els hi tallem el cap i ja no ens molestaran més els senyors. És com una mena d'exèrcit feminista i realment és pura la lletra tal. Ara, clar, amb aquesta dona, amb aquesta sonoritat extremadament punky de guitarres dures.
De fet, aquí al Bon Babà, a part d'ella com a actriu principal, hi ha també un bateria, guitarra elèctrica i caixa. És a dir, muntat un show bastant gros. Com és això? Com, perquè la música és en directe, toquen en directe
tota.
Mentre tu cantes, és re de playback, eh?
Re, ni playback, no, i fan veus i canten i és això, tota la música ara és en viu. En Parné està preeditada, doncs ara tot és en viu. I també això ens permet que ells estan jugant, per exemple. Jo estic en la meva veritat aquesta que parlàvem i ells poden fer remixos i ironia i humor des de la música, des dels ritmes, barrejant himnes, també. Uh-huh. Això és algo que tenia jo un fetitge, en barrejar himnes de l'Europa, d'Eurovisión, a por ellos, sobretot.
Totes
les veritats.
Clar, al Bon Babà estàvem parlant d'aquestes guerres, d'aquestes violències, de la inflació a Europa en declivi, però quin tipus de guerres hi ha? Ja hem de pensar en Gaza, quines guerres hi surten? O les guerres pròpies, també? A veure, Clara Maños.
És una pregunta,
bastant pròpies, també.
Força pròpies. Jo crec que neix des d'aquesta contradicció més personal. Diguéssim que no anem més enllà d'agafar Europa i dir «Vaya pitorreos, això». Realment no hi ha com una... No citem una guerra concreta, perquè ara mateix...
Perquè no cal.
En diríem una i ens en oblidaríem tantes,
clar.
No? és, la guerra és més un concepte, en aquest cas, i jo tinc la intuïció, la intuïció, i és un greu que sigui així, que a cada bolo que la Glòria faci ens vindrà al cap la notícia d'aquell mateix cap de setmana que haurem tingut. Vull dir, saps? Que l'anirem col·locant que en el present immediat.
Que llastimosament sempre estarà d'actualitat la bomba va de la Glòria Rivera.
Sí, serà així.
Ens han dit, com sempre, que li dones com molta importància al teu vestuari, perquè anaves vestida de torera en alguns casos, t'hem vist de moltes maneres, de geganta, de tot, però quina importància, perquè portes unes arracades especials en aquest bolo.
Oh.
Bomba va, a veure qui ho has aconseguit que t'ho faci, això.
Sí, bomba va, que bé aquest moment. M'han fet unes arracades precioses, l'Espardenyeta, que és una gent que fa unes joies catalanes amb espardenya, però a mi m'han costurat bomba va escrita a l'orella, a cada orella, és un plaer. Però bueno, porto més coses.
I què més? Me'ls pots explicar com més? Què portaràs?
Només porto arracades, t'imagina't.
Vaig amb boles, però la teva mare li sembla bé tot això?
Ui, no. No li sembla gens bé el meu vestuari tan promiscu. Vaig d'Europa, perquè jo sóc a Europa, mitja peça, i després em convertixo en soldada, podríem dir, no? Militaritzo, i acabo sent una espècie de dictadora.
Tot en la mateixa hora.
És un vestuari molt fantasiós, evidentment costurat a mida i exclusiu, vull dir que no n'hi ha... No es troba a les botigues.
No esperava menys.
I això, primer, vaig vestida d'europes, i això em fa molt bufó, no? Molt encarnar, no només com a personatge, sinó també dins de... No? Vesteixo com una bandera deconstruïda.
I tu com l'has manat amb ella perquè faci d'Europa? Com ha estat aquesta part de fer de directora d'actrius? Per dir, tu faràs d'Europa. Quina cara ha de fer una persona que vol semblar Europa? Estic intrigada.
Doncs justament això, com el teu to a l'hora de fer la pregunta, és el que jo li demano a la Glòria que faci. És a dir, com que ningú s'ho creu, és tan impossible creure's a Europa ara mateix, ella tota l'estona està intentant sostenir una cosa que és insostenible. Llavors això és la part bonica de l'inici d'aquest espectacle, no? Que veus algú intentant defensar algo que és absolutament indefensable. Llavors, i a més, vestida sencera d'Europa, no? És com que porta tot el traje i des de baix tots estem pensant, vale, no ens estem menjant i no t'ho estàs menjant ni tu mateixa, no?
Tu que has estat directora d'actors a Cirat, jo estava pensant que allò era una rave, era una aquelarre enmig del desert.
Sí.
A vegades també muntar espectacles amb una cabaretera com ella, amb una copletista, també té un punt així, o què? També és una mica una rave al desert.
És molta més rave al desert, t'he de dir, la Glòria.
Sí?
Sí.
Més però que no tot perquè... el que he viscut a Cirat, perdona.
No perquè...
M'he d'espantar.
No. Però no perquè no em fes cas ni res, sinó perquè ella, jo sóc una creadora i la Glòria és una creadora. Aleshores, jo no estic aquí amb una actriu a qui jo li digui el que ha de fer i ella ho fa, sinó que és un diàleg constant perquè ella té el seu bagatge i té les seves idees sobre l'espectacle, ella és la seva pròpia productora, vull dir que ella ho és tot amb bomba va. I aleshores el que fem és un diàleg creatiu l'una amb l'altra i d'aquí és on neixen les coses meravelloses que acaben sent l'espectacle.
Segur que algú va veure a l'octubre del 2025 que ho vas estar a la Fira Mediterrània de Manresa.
Sí, sí.
Suposo que l'espectacle s'ha anat movent, ara veurem més coses, no?
Argentona és el segon bolo, eh?
El segon,
Ara comença la gira.
Ara comença la gira. Hem regalat als oients Argentona i Lloret de Mar i hi ha
però
més...
Sobretot...
Hi ha més dates o no?
28 i 29 de març al Teatre Nacional. Les entrades ja estan a la venda.
A Barcelona!
10 euritos per tothom. 10 eurillos a Barcelona, a la Sala Tallers, al Teatre Nacional.
Perquè tu fas la guerra també amb el que cobres per l'entrada. No, vull vindre a dir que, escolta...
Bueno, clar, no es veu, ja no es veu aquest preu. Vull dir, són 10 euros, és dins del Festival Zip.
Això és activisme?
Festival... Sí.
I tant,
sí.
10 euros.
Regalant, posant-ho econòmic...
Perquè tothom digui, no, és que no tinc diners per anar al teatre.
No, és una excusa, ja ho veieu.
27 i 28 de març, eh?
28 i 29, dissabte i diumenge, últims de març.
28 i 29 en el TNC i aquest cap de setmana, divendres 6 de març, a Argentona, algú de Les Dones i els Dies hi anirà, algun oient, i a Lloret de Mar el dissabte 7 de març.
Sí.
Acabem amb ràpid. Una cançó.
Després, Llei d'abril, Girona, maig. Vull dir que entreu a la web
i us a Tarragona no vindreu? A veure si he de posar una denúncia.
Pròximament, s'està tancant.
Ah, s'està tancant. Va, acabem amb una cançó de la Glòria Rivera, va.
Nuestro momento, si ya te he convencido, mi vida, nos vamos
com no us ha de convèncer aquesta dona, Clara Rivera, la nostra acoplatista estimada, Clara Maños. Escolta, vindràs un dia a explicar-nos això de Cirat, és que és fortíssim. Se li nota la rialla, que està contenta per aquest premi, aquests Goyes, a tot l'equip de Cirat. Nosaltres ho deixem aquí. Nosaltres quan ens donaran un premi? Volem un premi. Aquest programa que hem fet, Mireia Dalmau, Roser Pereira Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà hi tornem, a les 9 de la nit. Entrevistem una dona, també amb una història bastant especial. La Espe Pons, que ha viatjat per tot el món fent fotografies. Demà això, a les 9 de la nit, com sempre, a les dones i els dies. Demà Explosiu Digital, que hi ha futbol, sí, eh? Això no ens agrada. Però sempre teniu el Catalunya Nit per conformar-vos.
Això sí.
Perquè ho fan molt bé. Mira, mira quina veu, més sexy.
No tant, eh?
Manel Elias, bona nit.
Bona nit.
Us deixem amb Manel Elias.
En bones mans.